l'Infovespre.
Bona tarda, és dimarts 11 de desembre. El pressupost municipal del 2019 ha quedat aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, és a dir, del PDeCAT i del Partit Socialista, les abstencions d'Iniciativa i del Partit Popular i els vots contraris d'Esquerra Republicana i de la CUP. Un pressupost que puja a 21 milions i mig d'euros i que tanca en el cercle dels dos mandats de l'actual govern municipal. De seguida en donarem tots els detalls. Abans, com sempre, ens presentem. Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Nil Masats, els controls tècnics, i qui us parla Andrea Medina. Comencem continguts en titulars. Un ple marcat per l'atenció i la complexitat de l'aprovació dels comptes i també per l'ambient electoral. La proximitat de les eleccions municipals es va fer palès en les diverses intervencions dels partits polítics.
Recuperarem els posicionaments dels grups municipals en relació al pressupost, un dels punts que va causar més controvèrsia. Tot i així, els partits van destacar la bona entesa i la predisposició del govern a parlar de les seves propostes.
L'Escola Pia farà una gran festa oberta a tots els calellencs i calellenques per celebrar els seus 200 anys a la ciutat. També faran activitats amb les altres escoles i amb les entitats del poble.
Al seu pas pel programa La Ciutat, les directores de l'Escola Pia han assegurat que l'escola concertada no podria existir si les famílies no paguessin les quotes que són autoritzades pel Departament d'Ensenyament. Han afirmat que no fan res il·legal.
Aquest matí s'ha presentat la Christmas Family Run, la cursa de disfresses popular que enguany arriba a la segona edició.
Es pot escollir entre la cursa d'un quilòmetre i mig més relaxada i la de 5 quilòmetres més competitiva. Entre les activitats de dinamització de la marxa hi haurà també una xocolatada i un Holi Festival.
Com els explicàvem en titulars, el govern municipal va aprovar el pressupost de l'any 2019 amb els vots a favor de l'equip de govern, el PDeCAT i el Partit Socialista. Un pressupost que puja a 21.490.000 euros i que tanca el cercle dels dos mandats de l'actual govern municipal. Esquerra i la CUP van votar en contra dels comptes, mentre que Iniciativa i el PP van decidir abstenir-se. Dins del pressupost municipal s'inclouen també les societats limitades que pertanyen a l'Ajuntament, com són Gesvia, a la qual destinen 1.387.582 euros i Radio Calella Televisió. Aquesta casa té una partida de 322.150 euros.
Són els últims pressupostos de l'actual mandat municipal. Malgrat no s'han modificat les ordenances, la revisió cadastral que ha estat prorrogada fa augmentar la recaptació de l'IBI en 450.000 euros. També augmenten les despeses degut a l'increment salarial del 2,75% i per la reducció de la jornada de personal de l'Ajuntament, que passa de 37,5 hores a 35 hores setmanals. La diferència es destinarà a cobrir els 150.000 euros del cost no facturat de l'empresa Endesa a la fàbrica Llobet. L'alcaldessa Montserrat Candini va detallar els comptes.
Pretenen continuar amb les polítiques aplicades per part del govern municipal durant aquesta legislatura, consolidant el compliment dels compromisos adoptats amb els nostres ciutadans, també en els nostres respectius programes electorals com en els acords establerts en el pacte de govern. Seguirem vetllant per les persones i el seu benestar, treballant per garantir habitatges dignes i donant suport a les persones que pateixen desnonaments, de manera que cap es quedi sense una solució a la seva problemàtica, i atenent les situacions de risc i vulnerabilitat que es presenten. Seguirem treballant per millorar els espais i serveis públics i gestionant totes les oportunitats per millorar l'activitat econòmica projectant el coneixement i valors de la nostra ciutat des del vessant turístic, comercial, social, cultural o esportiu.
Des d'Iniciativa, el seu portaveu, Sebastián Tejada, va afirmar estar satisfet per haver arribat a acords amb el govern dins del pressupost d'aquest any 2018, és a dir, el pressupost que es va aprovar l'any passat per realitzar inversions com els vestidors del camp de futbol de mar, la marquesina de la plaça de les Roses o actuacions per evitar inundacions a la plaça Bartomeu Barceló, unes propostes en les que van anar de la mà de la CUP.
De cara al 2019, Tejada va destacar que algunes de les seves sugerències han estat acceptades, com la inclusió del PAES, un pacte d'alcaldes pel clima i l'energia que gestiona la Diputació de Barcelona i que permet tenir una diagnosi de com es gestiona l'energia a Calella. Respecte a les despeses, Tejada va lamentar que només s'incrementés en 50.000 euros la despesa social.
En relació a les despeses en béns i serveis del capítol 10, volem fer esmentar les necessitats per la nostra part, creiem que insatisfetes de la despesa social. No podem obviar el creixement de la pobresa a la nostra ciutat i pensem que incrementar la despesa social en 50.000 euros és clarament insuficient. Això és particularment important si confrontem amb altres partides que ens semblen clarament poc justificades. Les despeses en la carpa per les barraques i sobretot per l'Octoberfest, la volta ciclista, l'excés de despesa en l'Ironman, que donat el nivell de facturació que té, crec que es podria negociar algun tipus de compensació, coses com les estàtues, les subvencions als comerciants de fora de Calella en la fira. En definitiva, crec que tenim marge per aconseguir més despesa social tan necessària en la nostra ciutat.
Iniciativa va demanar a l'equip de govern una reunió per decidir com gestionar els 600.000 euros del pla d'equipaments esportius. També va posar sobre la taula la inversió de Gestaigua, que és insuficient, i va demanar buscar noves vies de finançament per Ràdio Calella Televisió.
El Partit Popular va agrair la inclusió al pressupost del soterrament de contenidors i el cobriment de la part de la Riera Capaspre, que encara està descoberta.
El seu portaveu, Josep Maria Pérez Basart, va reiterar que el PP no està d'acord amb el model de fira de la ciutat i va dir que la despesa en festes, que s'eleva a 500.000 d'euros, és excessiva.
En el que és la festa major i en festes, estem al voltant de 500.000 d'euros. No sé si poder ens estem passant-nos de rosca, no?, amb aquest tema dels diners de les festes. Jo entenc que la població té que defluir al màxim, però, és clar, hem d'intentar també, quan ja veiem que tenim un problema de necessitat per altres bandes, però 500.000 euros en festes és una mica... No sé, no? Poder podríem pensar-ho una mica més en compte i a veure si podríem distribuir-ho d'una altra manera per a que vagi una mica més a la gent més desfavorida, no?
Basart considera que la repercussió econòmica de la volta ciclista no és suficient per rebre la subvenció que destina l'Ajuntament i l'Associació Turística de Calella, però sí està d'acord amb l'Ironman.
D'altra banda, la CUP va plantejar diverses propostes, tot i que algunes han estat acceptades, consideren que falta concreció. Sota el punt de vista dels anticapitalistes, cal desfer algunes de les coses que ha fet el govern municipal durant els últims 8 anys, com el Museu del Turisme o el nou edifici de Gesvia, que actualment està en construcció.
També va assegurar que s'han de fer més pipicans, ampliar les zones verdes i replantejar l'estratègia de les guinguetes. El portaveu de la CUP, Jan Catà, va defensar que Calella sigui una porta d'entrada al Parc del Montnegre i Corredor i replantejar la via marítima. Va assegurar que Calella és una ciutat empobrida, amb una gran diferència de renda.
Nosaltres partim de la base que vivim en una societat injusta. Partim de la nostra anàlisi de conjuntura, sobretot econòmic, a la ciutat, és... una anàlisi ens porta a unes conclusions que són molt negatives. Entenem que vivim en una ciutat empobrida, en una ciutat turística i empobrida, en el que l'escletxa, en el que la diferència entre les rendes més altes i les rendes més baixes cada cop és més, és una diferència més acusada. És a dir, a la nostra ciutat, com al nostre país, els rics cada dia són més rics i els pobres cada dia són més pobres. I entenem que els pressupostos són la gran eina de transformació a això. Entenem que hi ha un marge que des de l'Ajuntament, des del govern del nostre poble, es pot combatre aquest capitalisme excloent i aquest sistema econòmic, social i polític que ens impera arreu d'Europa.
Esquerra Republicana va declarar que no es sentia partícip de l'elaboració i execució del pressupost i, per tant, no li va fer confiança. Segons la seva portaveu, Cristina Gómez, el pressupost és continuista, massa simbolista i poc transformador.
Es tracta d'un pressupost continuista. És un terme descriptiu, diríem, no? És a dir, i com també s'ha repetit, de forma sorprenent, m'ha sorprès sincerament, i aquesta és una opinió personal, la insistència, no?, remarcar que aquest és l'últim pressupost del mandat, per tant, quadra, no?, amb aquesta idea que sí que ja tenia, com teníem comentat, no?, des de amb anterioritat del ple, doncs que es tracta d'un pressupost continuista amb coherència i de forma legítima, no?, amb el que vostès, doncs, han vingut fent els últims anys. Això és una primera idea. Després, també és una evidència, i ho hem anat repetint, no?, i per tant també m'agafo aquesta idea de, atès que és l'últim pressupost d'aquest mandat, portem ja uns quants anys, no?, amb la mateixa dinàmica, i nosaltres, com a grup municipal d'Esquerra Republicana, doncs, segurament tampoc els sorprendrà, no?, si els diem, doncs, que no ens sentim partíceps ni de la seva elaboració ni de la seva execució. Com tothom sap, ens podem més o menys imaginar, no?, hi ha una separació també entre el que es posa sobre paper en el moment d'elaborar el pressupost i el que s'acaba executant, el que s'acaba tancant.
Esquerra va demanar incloure despeses com la creació d'un espai web per a entitats, un espai de coworking i una ruta de patrimoni que dinamitzi també el Museu Arxiu. També va fer un incís al desenvolupament del pla d'usos de la fàbrica.
El Partit Socialista, de la seva banda, va defensar el pressupost, afirmant que es tanca un cicle amb el programa de mandat que van iniciar ara fa 4 anys.
Són declaracions del portaveu socialista Josep Torres.
Nosaltres jo crec que som més humils, més pragmàtics, però al final el món els acaben movent la gent més pragmàtica, que va mica en mica, a partir de la realitat, millorant el que es troba. Nosaltres, jo penso que després d'aquests 4 anys, després de 4 pressupostos, deixarem una calella una mica millor. Ens hagués agradat deixar-la encara millor, però deixarem una calella una mica millor. I aquest últim pressupost, que una mica tanca el cercle aquest del pacte entre el PSC i el PDeCAT, doncs crec que és un reflex, tanca el cercle, perquè pràcticament amb aquest quart pressupost hauríem de dir que la gran majoria del pacte està complert.
La presentació del pressupost va anar a càrrec del tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitjà, qui va destacar la voluntat del govern municipal de dialogar i escoltar les propostes dels diversos partits polítics amb representació al consistori.
Els diferents grups ho han apuntat i també s'agraeix, doncs, que hi ha hagut unes converses, que aquestes converses han tingut una doble direcció, amb propostes i després per part del govern de contestar aquestes propostes. Vull que quedi molt clar, perquè ho sàpiga, sé que els grups ho constaten així, però que ho sàpiga també l'opinió pública, que nosaltres no hem posat, i tampoc ho vam fer l'any passat, no hem posat cap condició prèvia a la intenció de vot dels altres grups per acceptar i incloure, com així hem fet, diferents propostes de cadascun al pressupost. Això val la pena que quedi clar, perquè vull dir, ha sigut així. Vull dir, nosaltres avui estem aquí debatent un pressupost, primer hem fet una sèrie de converses, nosaltres, com a grup municipal del govern, que som els que hem d'elaborar el pressupost, presentem aquests pressupostos amb modificacions i amb pronunciaments que tenen a veure amb demandes que ens han fet els diferents grups, i sense cap condició prèvia, per tant, el que creia que es tenia que abstenir s'abstén, el que creia que tenia que votar en contra, vota en contra.
L'alcaldessa va defensar el pressupost de l'actuació del govern municipal durant els 2 mandats que el govern Candini ha estat al capdavant de l'Ajuntament. En aquest sentit, va posar a relleu la disminució del nivell d'endeutament.
Quan vàrem accedir aquí al govern municipal, el nivell d'endeutament era el 69,21%. Ho repeteixo. 69,21%. I la crisi forta havia de venir. La llei d'estabilitat pressupostària havia de venir. D'acord? Saben vostès quin és el endeutament que tenim, malgrat que es van tancar totes les aixentes per part de les administracions? El 51,7. És a dir, gairebé 18 punts.
La discussió del pressupost va estar marcada per un clima tens i la proximitat de les eleccions municipals, que es celebren al maig de l'any vinent.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Tot i que el pressupost va ser un dels punts més importants i en els que més temps es va dedicar a la darrera sessió ordinària del ple municipal, també s'hi van debatre altres qüestions. Iniciativa va presentar una proposta per retirar les 844 multes de l'accés a l'escola Far, però va decidir finalment retirar-la. El grup ecosocialista considera que li falten elements de judici per demanar tirar enrere les sancions de trànsit que va imposar la càmera del carrer Sant Joan a la cantonada amb l'avinguda del Parc. Tot i així, Iniciativa va assegurar que demanaria la documentació corresponent a l'equip de govern i un cop l'obtingués, tornaria a presentar-la.
Sí, perdoni. Sí. No, jo crec que... Imagino que no hi ha cap problema en retirar la proposta. No hi ha problema? Pots retirar?
No, és seva.
Sí,
és seva.
Sí, la retiro.
És a dir, que considera que no és oportuna.
No, que tindrem més dades...
Considera que no és oportuna.
No, que tindrem més dades en el futur per discutir.
I per tant, considera que no és oportuna que avui la votem. Considera que no és oportuna avui. D'acord. Molt bé, doncs la retirem.
Aquesta era la conversa entre el portaveu d'Iniciativa i l'alcaldessa Montserrat Candini quan el regidor d'Iniciativa va demanar retirar la proposta.
Iniciativa demanava tirar enrere les 844 multes que la Càmera de Trànsit de l'Accés Sant Joan va posar entre el dia de la inauguració de l'Escola del Far i el darrer dia lectiu del curs passat. El tinent d'alcaldia de Mobilitat, Albert Torrent, va explicar que el govern no pot anul·lar unes sancions imposades per part d'un agent de l'autoritat al·legant que estarien cometent un delicte de prevaricació.
Consultat una altra vegada, perquè totes aquestes propostes venen a través de la prefectura a la policia local, del seu cap i del seu sergent coordinador, ells mantenen que la senyalització que hi ha a la carretera és completament legal i és la que hi ha d'haver, nosaltres no podem anul·lar aquestes denúncies perquè aquestes denúncies estan posades per un agent de l'autoritat i el que faríem seria caure en una prevaricació perquè estem anul·lant unes denúncies que són legals de ple dret.
Torrent va assegurar que, tot i que no hi ha hagut multes en el període comprès entre l'inici del curs actual i el 15 d'octubre, sí s'han comès infraccions. Tejada va avançar que demanaria a l'equip de govern les dades sobre el nombre d'infraccions comeses i tornaria a presentar la proposta per retirar les multes. Va reiterar que el canvi en la senyalització ha permès que no s'hagin posat més multes.
Vostè mateix ha dit que no ha canviat la senyal, però ha canviat el dispositiu. Efectivament, la senyal ha canviat, el dispositiu ha canviat. És bastant diferent a com era abans. Ha establert la diferència, la diferència entre infraccions i sancions. Això només dilatarà la nostra discussió, ja vindrem un altre ple, amb les dades que li demanarem oportunament per poder comparar-les, no?
Torrent va assegurar que no s'ha fet un canvi en la senyalització, sinó un reforç per garantir la visibilitat dels senyals.
Fem una petita pausa per la publicitat i tornem parlant dels 200 anys que celebra l'Escola Pia Calella.
Comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
radiocalella.cat.
El fred ja és aquí. I no ho dubtis, s'hi quedarà tot l'hivern. Com protegiràs casa teva? Tens la solució molt a prop teu. A Calella, Big Mat Claramunt. Estufes elèctriques, estufes de pellet, llars de foc. I tots els materials de construcció i reformes per posar casa teva a punt. A Big Mat Claramunt posem el teu abast i a preus molt competitius tot allò necessari. Big Mat Claramunt. Exposició i venda a la Riera Capaspre, molt a prop de la rotonda de la Nacional 2, Calella. És Nadal, el teu cor. Viu la màgia del Nadal amb el comerç de Calella i gaudeix d'un munt d'activitats al centre comercial i al mercat municipal per tota la família. Encesa de llums, animació infantil, música en directe, activitats en el mercat municipal, els sumaquilòmetres i moltes activitats més. No te les pots perdre. Jo em quedo a Calella. I tu? Moments de compres, moments de felicitat. Calella, comerç de proximitat. Viu la màgia del Nadal amb el comerç de Calella. Amb el suport de l'Ajuntament de Calella, de l'Associació de Comerciants i de la Diputació de Barcelona.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Ràdio Calella.
facebook.com/Ràdio Calella. Twitter, @Ràdio Calella TV.
7 i gairebé 49 minuts, l'Escola Pia celebrarà els seus 200 anys amb una festa pels calellencs. També tenen previst fer activitats amb les altres escoles i involucrar també les entitats del poble. Encara, però, no han volgut desvetllar-ne els detalls. Ho faran dijous al Consell Escolar Municipal. Serà l'any 2019 quan l'Escola Pia celebrarà 200 anys a Calella. D'aquesta efemèride han parlat avui a la ciutat la directora del centre, Marisa Romero, també la directora pedagògica d'infantil i primària, Anna Brunet, i la directora pedagògica de secundària i batxillerat, Mercè Pedemonte.
Romero ha destacat que, a més dels 200 anys, també commemoren el 145 de l'Estonac.
Jo penso que és important donar-li el significat que té, perquè Calella no s'explicaria sense l'Escola Pia. I penso que també hem de pensar en l'Escola Pia i penso que també hem de pensar en el Col·legi L'Estonac. Penso que són les dues coses, perquè tant l'educació dels nois com antigament l'educació de les nenes només s'explica amb aquestes dues institucions que van fer molt. Van ser 200 anys d'Escola Pia i 145 de L'Estonac a Calella.
Aquest dijous explicaran les activitats que tenen previstes el Consell Escolar Municipal, on vol involucrar les entitats i les altres escoles a celebrar plegats l'aniversari.
La veritat és que l'any és el 2019, el 2019 és, són els 200 anys, i sí que ens agradaria que fos una festa participativa de la ciutat, no? Ens agradaria poder fer alguna activitat amb les altres escoles i també ens agradaria poder fer una festa gran per les persones de Calella. Oberta a tothom. I això, no sé, ens imaginem alguna festa gran de cara a l'estiu, en el pati de l'escola.
Com una revetlla, no?
Com una revetlla, sí. Com una revetlla, però per tothom. Ens agradaria poder fer una festa així maca i al llarg de tot l'any anar fent activitats que vagin recordant aquests 200 anys.
Activitats de tot tipus, no?
Activitats de tot tipus, sí.
Durant aquests anys de l'escola hi ha hagut molts canvis. La metodologia estrella de l'Escola Pia és el SUMEM, grups de treball on els nens treballen per projectes. També ha canviat la figura del professor, que deixa de fer classes teòriques per acompanyar els alumnes i guiar-los mentre ells mateixos busquen els continguts. Les tres directores han destacat també la importància de l'educació emocional.
Els mestres hem hagut de fer com, no un pas enrere, però sí al costat, no? De dir, ja no fem la classe magistral d'una hora, no? Donant nosaltres els continguts, sinó que els nens els van fent ells...
S'han d'espavilar, no?
Evidentment, amb tota la programació i amb tot el contingut que el poden trobar a dins de l'ordinador, els Chromebooks que tenen, o un dossier o el que sigui, però tu el que fas és que els acompanyes. No? Ells ja tenen tota la informació i tu només vas fent una mica de guia, no? De dir, doncs mira, si aneu per aquí, doncs anireu millor, no? Si sorgeix algun conflicte en l'equip, que evidentment sorgeixen, perquè treballen en equip,
té
això, doncs per això estem nosaltres allà, no?
Les tres directores també s'han referit a les paraules del portaveu d'USTEC, Esther Ramon Font, al sindicat majoritari a l'ensenyament a Catalunya.
El calellenc va afirmar que cobrar quotes per l'educació obligatòria és il·legal, unes declaracions que van suscitar polèmica entre les famílies i el claustre de professors de les dues escoles concertades de la ciutat, l'Escola Pia i el Freta. Romero ha destacat que si haguessin comès alguna il·legalitat, els haurien tancat al centre.
Jo penso que si realment estiguessin fent alguna cosa il·legal, ja no hi seríem. Nosaltres ens hem posat en contacte amb ensenyament, amb la persona que coordina les escoles concertades, i evidentment això és el que fem totes les escoles concertades. Les escoles concertades tenim el mateix funcionament. Per tant, és que és l'únic funcionament sostenible, no n'hi ha cap altre.
És a dir, entenc que si la gent deixés de pagar el rebut,
escoles concertades podríem sostenir.
Escola Pia hauria de tancar la porta?
No, evidentment.
Totes les escoles concertades, sí.
En relació al mural que l'Ajuntament té previst pintar a la façana del centre que dona a la Nacional 2, la directora ha reiterat que va ser el consistori qui els hi va proposar i ells van acceptar. Tot i així, ha declarat que per ells no és una prioritat degut a la limitació del pressupost.
Si tenim un pressupost limitat per invertir, perquè ho vaig dir en aquell moment i ho torno a repetir ara, les escoles concertades tenim un pressupost limitat i tenim la sort de que tenim famílies que confien en el projecte i que la veritat és que ens ajuden a acabar de poder sostenir l'escola, i és així de clar. Nosaltres els diners que tenim els invertim en els nostres alumnes, i el mur mai serà una prioritat per l'Escola Pia. I és així, per tant, està a la cua de la cua de la cua.
Però si us ho regalen, ole.
Si ens ho regalen, donem les gràcies i esperem que ens agradi molt a nosaltres i a tota la ciutat.
Les tres directores han posat de relleu la igualtat de gènere en l'educació que hi ha al centre educatiu calellenc. Com a mostra, els tres càrrecs més importants de l'escola, elles tres precisament, són dones. I a la plana esportiva el dia 23 de desembre el passeig Manuel Puigverd s'omplirà de Pare Noels. Es celebrarà la segona edició de la Christmas Family Run, la cursa popular en la que s'anima a participar disfressat. Una iniciativa organitzada per la Fundació Creu Groga que convida a fer esport i participar a tota la família.
En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, la coordinadora de projectes de la Fundació Creu Groga, Gemma Vera, ha explicat les dues modalitats de la cursa i les diverses activitats que es faran per amenitzar la jornada.
Bé, la intenció de la cursa doncs, al final no, és generar doncs, un ambient esportiu no, maco i especialment que es pugui compartir amb la família. De fet, gran part dels nostres nens del club estan convidats no, també. Llavors tenim la cursa, no, tenim dues tipologies de cursa. Tenim una doncs, més competitiva en el sentit de pel quilometratge, que són 5 quilòmetres i per tant s'ha de fer corrent. I llavors tenim l'altra que és d'un quilòmetre 200 metres, doncs, que és més familiar, pel sentit doncs, que és més un tipus marxa, no? Doncs per fer-la caminant, per gaudir una estona no, en companyia. Llavors sí que és cert doncs, que a l'acabar la cursa doncs, tenim diferents premis, sorpreses, farem un fi de festa, xocolatada, amb una festa de colors, no, la clàssica Holly Party, entre altres coses.
Tot i que no és un requisit indispensable, Vera ha animat a tothom a venir disfressat. La coordinadora de la Fundació ha detallat com es poden apuntar a la cursa amb inscripcions individuals al preu de 5 euros i de 15 per les famílies. La cursa de 5 quilòmetres són 10 euros. Les dues tenen un recorregut circular.
És opcional, no? Però sempre diem que per la data que és, no? Doncs que xulo, no? I que venir disfressat. I a part de passar una bona estona, no? Doncs la disfressa com a tal de Nadal. I però hi haurà premis, és a dir, hi haurà un premi per a aquells que vinguin millor disfressats, però evidentment no és obligatori. I també com a detall les inscripcions, si no es poden fer online, perquè encara no sabem què farem aquell dia, perquè no tenim clar si anar-hi o no, es poden fer el mateix dia, entre les 8 i les 9 i quart. Vale? Veniu allà i feu la inscripció i us dona el dorsal, que de fet heu de venir una mica abans per recollir el dorsal i ja està.
La coordinadora de projectes de la Fundació Creu Groga, Gemma Vera, també s'ha referit al premi que la Fundació Creu Groga ha rebut recentment de la Diputació de Barcelona.
És el premi Compte fins a 3, el vam recollir passat mes de novembre, octubre, si no recordo malament, vaig anar-hi jo precisament a recollir-lo, i bueno, molt contents i molt sorpresos perquè bueno, es va presentar el projecte, però el presenta sense cap mena finalitat, no? Llavors vam rebre el premi institucional perquè tota aquesta convocatòria reben premis a totes aquelles entitats esportives de l'àrea de Barcelona doncs, que tenen aquesta finalitat més social, llavors tenen l'otorgament de premis institucionals, no? I un dels premis institucionals el vam rebre nosaltres i, per tant, molt contents i orgullosos també de la nostra tasca.
La Christmas Family Run tindrà lloc el diumenge 23 de desembre a les 10 del matí amb sortida i arribada a la piscina municipal.
Moltes gràcies, Jordi. Fins demà.
Fins demà.
Ara el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Hora de conèixer què ens depara la previsió meteorològica de cara a aquestes properes hores amb Manuel Álvarez del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui encara afecten els bancs de boira a zones del Pla de Lleida, també a la Conca de Tremp. La resta comencen a arribar bandes de núvols alts que seran els protagonistes del que queda de jornada. A banda, també tindrem alguns intervals de núvols baixos que afectaran a punts del nord del litoral central sud de la Costa Brava. Pel que fa a la temperatura, valors al voltant dels 13-15 graus a zones de la costa, valors més baixos a l'interior, especialment a les zones afectades per la boira, on amb prou feines arriben als 5 graus, sobretot cap al Pla Lleida o als 2 graus a la localitat de Tremp. De cara a demà començarem el dia amb alguns núvols alts, seran més abundants al centre de la jornada i sobretot a la meitat nord, i es mantindran aquests intervals de núvols a zones del vessant nord del Pirineu i també a punts del quadrant nord-est. Aquests núvols podran deixar alguna precipitació aïllada, sobretot al vessant nord, a zones del Pirineu, i durant la tarda també altres zones del quadrant nord-est, precipitacions en general de caràcter feble. La boira tornarà a fer acte de presència a les fondalades interiors localment persistents al Pla de Lleida i també a la Conca de Tremp. Pel que fa a la temperatura mínima semblant o una miqueta més alta, la màxima també es mantindrà sense grans canvis. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
I fins aquí l'Infovespre d'avui. Recordem, com sempre, la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Plana, situada al carrer Església número 360. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Que passin molt bon vespre.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.